Doncs mira que avui és el Dia Internacional de la Solidaritat Humana, és un dia important, però és que ve acompanyat d'uns altres que ha agafat. Dia Mundial del Escepticisme, Dia Mundial de la Sangria i Dia Internacional de la Camisa Arrugada. Sí, sí, hi ha un Dia Internacional de la Camisa Arrugada. És el 20 de desembre. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts, som 20 de desembre, avui, dia amb sol a la ciutat de Lleida, ja per sobre dels 12 graus. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa, parlarem del món immobiliari. Ho farem des de Gama Immobiliària amb l'Antonio Gausí. Avui ens acompanyarà el Ramon Drudis. Ja saps que amb ell parlem d'astronomia, parlarem de l'any Oró. Parlarem també de tota la missió Artemis i d'altres històries, que de l'astronomia ja saps que n'hi ha per parlar. A partir de la una, avui ens visitarà... avui parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano, ja ho saps, però també t'avanço que ens visitarà el director general del grup cooperatiu Fruits de Ponent, el Josep Presseguer. Amb ell parlarem doncs d'actualitat, de temps de Nadal, però també de tot l'any, de fruita de pinyó, de fruita dolça, d'oli, de lots de Nadal, en fi, de moltes coses, força interessant. A partir de la una tot això. I a dos quarts, ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics, on també acabarem parlant de tot, i fins i tot segurament acabarem parlant de política. Però abans, també ens interessa veure quina és la previsió meteorològica, perquè és veritat que s'acosta Nadal i hem d'anar veient a veure quin temps farà. És una obsessió que tenim a les persones, però vaja, que ens agrada saber-ho. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel més compactes cap al final del dia, quan es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals. I també a últimes hores apareixeran bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes avui que rondaran els 16 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, els 15 a Balaguer i a Tàrrega, i la màxima avui serà de 13 graus a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà del sud i del sud és de fluja moderat. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem al Pirineu cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendran a remetre durant el matí, i a la resta tindrem intervals d'ennuvolats, però amb el pas del dia tendiran a quedar cels poc ennuvolats amb algunes boires a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà baixaran a màximes de 16 graus a Lleida, de 14 a la Seu d'Urgell i a Balaguer. La màxima serà de 13 a Tàrrega i d'11 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Són les 12:23 minuts, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut avui al matí dues persones que tenien pendents 7 ordres de detenció i ingrés a presó. Són dos homes de 31 i 33 anys amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni a l'Horta, que havien sortit de permís i no havien tornat a ingressar al centre penitenciari de Ponent. En el dispositiu han participat efectius de Seguretat Ciutadana, de Proximitat, la Unitat d'Investigació de Lleida i l'Àrea de Recursos Operatius de Ponent, que pels vols de les 7 del matí han entrat en un domicili del carrer Músic Vivaldi de Lleida, on sospitava que podien estar amagats els dos individus. En aquest pis s'han trobat i detingut els dos fugitius. Els detinguts ingressaran a la presó en aquestes properes hores. I una persona ha resultat ferida greu en un incendi en una habitació d'un hostal de Ponts, segons han informat els bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha rebut l'avís cap a 4:45 del matí, de la matinada. El ferit es trobava a l'habitació afectada. El sistema d'emergències mèdiques l'ha evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i la resta de l'edifici no ha patit danys, únicament afectació per fum. Els bombers hi han treballat amb 7 dotacions. I els robatoris amb violència i intimidació han pujat un 36,4% a la demarcació de Lleida entre gener i setembre en comparació al mateix període del 2021, segons l'estadística que publica el Ministeri de l'Interior. Mentre que del gener al setembre del 2021 se'n van registrar 258, en el mateix període del 2022 han estat 352. El mateix ha passat amb els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que han pujat un 40,2% i han passat dels 645 en els primers 9 mesos del 2021 a 904 en el mateix període del 2022, dels quals 610 han estat en habitatges. Dels delictes de tràfic de drogues han augmentat un 46,3%, dels 82 als 120, mentre que els homicidis i assassinats han passat d'un a 4 en el mateix període analitzat. O sigui, que ha pujat absolutament en tot, i no poc, i no poc. Perquè estem parlant d'un 36, d'un 40, d'un 46%. Per tant, allò que ens explicava l'alcalde de Lleida de... Lleida cada cop és més segura... Doncs anem a posar-ho en quarantena, ara que ja sabem el que vol dir això de la quarantena, i potser anem a escoltar d'altres líders polítics que ens expliquen la manca de seguretat, que potser tu ja has notat, de la ciutat de Lleida. Això són xifres fredes. Xifres fredes. Aquí no et puc enganyar de cap de les maneres. No puc. No poden. Són xifres. Per tant, ull amb aquestes xifres i ull amb el que passa després de detenir una persona, que jo crec que és la clau. O sigui, al final tenim tantes notícies de tants reincidents que alguna cosa no funciona. Si no, no pot ser. Aquestes persones detingudes a l'eix comercial amb 80 vegades, amb 80 detencions pel mateix fet, o 40, o 30, és inconcebible, és que no pot ser. Si és que al final ho aglutinaran quatre persones, tots aquests delictes. Per tant, alguna cosa no fem bé després de detenir una persona per haver fet un delicte. Alguna cosa no s'està fent bé perquè hi hagi tanta reincidència i sobretot perquè hi hagi aquestes pujades tan fortes. D'un any per l'altre estem parlant, un 36 i un 40%, em sembla una pujada totalment desproporcionada. Per cert, parlant de presó, el jutjat de violència sobre la dona de Lleida ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per la mort de la parella la setmana passada a Lleida. L'acusat s'ha negat a declarar davant la jutgessa i la causa està oberta per un delicte d'assassinat. Els Mossos van trobar, com ja saps, divendres passat el cos sense vida de la dona de 34 anys al traster que la família usa a l'edifici on viuen, al barri de Balàfia de la ciutat de Lleida. Després de la troballa, els Mossos d'Esquadra en van detenir la parella, un home de 40 anys, que acabava de ser donat d'alta de la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria, on estava ingressat des del dia en què va denunciar la desaparició. La parella té 5 fills, el més petit de només 2 anys. I obrim crònica política, si vols, o econòmica, o de culebrots, digue-li com vulguis, de la ciutat de Lleida. Promenar de Lleida, que és la promotora del parc d'oci i comercial projectat a Torresalses, ha anunciat que el passat 22 de novembre va dipositar davant del notari els avals de prop de 4 milions d'euros per a l'execució dels vials de l'avinguda Víctor Torres i del carrer francès Bordalba Montardit. La promotora també ha comunicat a l'Ajuntament l'acord amb els propietaris per la cessió gratuïta dels terrenys afectats per les obres. Segons ha informat Promenar de Lleida, mitjançant un comunicat, en compliment del conveni urbanístic encara vigent subscrit amb l'Ajuntament de Lleida, així com el ferm compromís de la promotora de fer possible la connexió del sector de Torresalses i també dels barris de la Bordeta, Magraners i Campón amb el centre de la ciutat de Lleida, en un trajecte de tan sols 5 minuts, Promenar de Lleida ha renunciat a la condició d'obtenció de la llicència comercial fixada al conveni urbanístic i ha dipositat davant de notari i a disposició de l'Ajuntament de Lleida els avals per import de gairebé 4 milions d'euros corresponents al cost d'execució de les obres, etc, etc, etc. En fi, un capítol més d'aquesta sèrie que jo diria que ja anem per la temporada 3. I abans de parlar de temes econòmics, t'explico que el poble de Durro, al municipi de la Vall de Boí, també entrarà a formar part de la llista dels pobles més bonics d'Espanya a partir del proper 1 de gener vinent. S'afegirà així a Arties, Garòs, que també s'incorporen aquest any vinent, i a Bagergue, que ja disposa d'aquest reconeixement. Per tant, un mes que si no l'has visitat, et recomano que el visitis. I acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè l'Euríbor a 12 mesos ha arribat aquesta setmana a la seva evolució diària al 3%, un nivell que no registrava des del desembre del 2008. Amb la dada d'aquest 3%, la mitjana mensual de l'Euríbor se situa en el 2,8%, de tal manera que encara es quedaria per sota del 3% al tancament de l'any, però déu-n'hi-do la pujada, i això ho notaràs si tens una hipoteca variable amb índex d'Euríbor més un coeficient. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que arriba el moment en el que parlem de temes immobiliaris. Ho fem amb la persona que ja entén, amb l'Antonio Gausí, des de Game Immobiliare, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, que també estan a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, però que, escolta, per fer aquest primer contacte, per demanar cita, perquè et puguin atendre com et mereixes, fes primer un truc al 973-230066, 973-230066, que l'Antonio Gausí i tot el seu equip t'atendran de meravella. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal?
Estem ja damunt de festes, eh? Vaja, no ho sembla bé, però sí. Ja estem aquí a Nadal.
Són setmanes que, bueno, és el que tenen, no?
Sí, però és que però és que mirant el calendari dic que estem aquí damunt de Nadal, però és que la setmana vinent canviem d'any. I quan canvies d'any, ja saps que es fan comptes, es mira a veure com ha anat l'any en curs, en aquest cas el 22, i comences a mirar a veure què passarà el 2023. Tots traiem la nostra bola de vidre i intentem veure què passarà. El tema immobiliari és especialment sensible a poder-te avançar a vegades en el temps i poder interpretar bé certes senyals del mercat, no?
Sí, sí, sí. La bolita de cristal nos gustaría tenerla todos, ¿no? Pero bueno, por las incidencias del mercado, más o menos siempre vas viendo hacia dónde posiblemente puede ir tirando, ¿no? Sí. Y más en plazas, como hemos hablado anteriormente, plazas muy concretas como la que es la nuestra, ¿no? La de Lleida, que está un poco fuera de todo lo que es el resto de España, por decirlo de una manera. Cada pensemos que cada provincia tiene su punto en cuanto al tema de inmobiliario en este caso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, podríamos hacer dos valoraciones o dos previsiones futuras, según mi opinión, en cuanto a la vivienda en alquiler y la vivienda en venta. Sí. Yo creo que durante el periodo del año que viene, en cuanto a lo que sería la vivienda para comprar, en venta, no es que yo no creo que tenga muchas oscilaciones, porque la demanda seguirá existiendo, tanto en obra nueva como en segunda mano. ¿Qué nos puede pasar? Que se ralentice un poquito la adquisición, pues porque el cliente, y es normal, quiera valorar de una forma más importante, si cabe, el hecho de la financiación, que como todos sabemos, pues va aumentando mes a mes un poquito, ¿no? O cada tres meses. Además, según indican las gráficas, entendemos, o yo entiendo, de que durante el año que viene algo más volverá a subir todo el tema de Euribor. Claro. Con lo cual, y además, si te acuerdas, en otros anteriores programas habíamos hablado que en la adquisición de la vivienda en sí siempre era un poco la primera vivienda, ¿eh? Era sí, un poco sí, sí. Por necesidad, no por capricho, como puede ser una segunda residencia. Mm. Entonces, la necesidad sigue existiendo, claro que sí. Sigue habiendo oferta, claro que sí, en la plaza de Lleida, y además muy buena propuesta tanto de obra nueva como de segunda mano. pero el cliente valorará de una forma mucho más importante de qué manera le afecta el Euribor, ¿no?, o este tipo de interés.
Claro. Antonio, una pujada de l'Euribor, com estem tenint, pot afavorir l'augment de lloguers o de búsqueda de lloguers?
Sí, en cuanto al alquiler, es un poco... ¿qué nos pasa? Es un poco al contrario en Lleida, porque en Lleida, lamentablemente, no tenemos una propuesta muy interesante de alquiler. Tenemos muy poca propuesta de alquiler bueno en vivienda. Sí. Y es un mercado que tiene que ir creciendo y que paulatinamente va creciendo. Por eso lo hemos hablado también en otros programas, la rehabilitación de edificios, claro, que se destinan al alquiler. Porque necesitamos más activos en alquiler. Entonces, ¿qué pasará? Que todo este cliente que a lo mejor tiene la duda de si comprar ahora o no, pero que quiere cambiar de vivienda porque se ha vendido la suya, posiblemente a lo mejor esté un año o dos en alquiler.
Claro.
Y o ese cliente que está interesado en alquiler, ¿qué nos pasa? Que muchas veces no encuentra el tipo de activo ni en cuanto a precio ni en cuanto a calidad que le ofrece el mercado. Que cada vez lo vamos solventando debido a las rehabilitaciones que estamos realizando en estos últimos años, ¿no?, de edificios completos, que también lo habíamos comentado uh-huh. alguna vez.
Sí, sí, sí.
Pero seguirá habiendo mucha demanda de alquiler. Yo Muy creo bien. Que sí, que seguirá habiendo muchísima demanda, debido un poco a todo lo que estamos hablando.
Yo tot això, ja sabeu que al principi us deia això de la bola de vidre, que no la tenim ningú, i per tant no. S'ha d'estar atent als petits indicis del mercat, que potser els que no hi entenem ens poden passar desapercebuts, però l'Antonio Gausí i tot el seu equip a Gamma Immobiliària no. I amb aquests petits indicis et poden aconsellar. I com que cada casa és un món i cada situació és un món, el que et recomano sempre, que et posis en contacte amb ells, tant si vols comprar com si vols vendre com si vols llogar. 973-23-00-66, 973-23-00-66, perquè t'assessorin, perquè és que al final ells ja entenen, ja estan a sobre del mercat i se'l miren i l'observen i l'entenen i et poden orientar, escolta, fins i tot persones, no? Escolta, Antonio, és que a mi m'és igual, ara m'ho invento, vull llogar, però m'és igual a Capon que jo que sé, que a l'Avinguda de Madrid, per exemple, a un costat del riu o a l'altre. Doncs l'Antonio i el seu equip ens faran una búsqueda i ens assessoraran i ens diran, escolta, que el preu metre quadrat està millor aquí que allà, o les connexions, o el transport, jo que sé. Coses
que... Per exemple,
clar,
tenemos clientes que... han pospuesto la compra, están interesados en comprar, pero en este momento no hay un activo que les encaje.
Claro.
Y no les importa, si el activo es interesante, estar un año o dos en alquiler.
Claro.
Y dice, bueno, no me importa, estoy un año o dos en alquiler y valoro si el mercado se estabiliza, no en cuanto a la demanda y a la oferta, sino en cuanto al tipo de interés, ¿no? Uh-huh. Que es lo que apremia hoy en día.
Claro.
Pues claro, no es pagar una cuota, sino que estamos hablando de hacer lo que hablamos siempre, hipotecas a 25, 30 años.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Lo que te firmes en un principio, después hay que soportarlo muchos años.
Sí, 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 totalment d'acord. Doncs ja ho sabeu, Gamma Immobiliària Punès, a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure 14, primera planta, i truqueu-los, de veritat, que és la millor manera. El primer contacte, 973-23-00-66, tant si vols llogar, com si vols comprar, com si vols vendre. I si vols assessorament, és el millor telèfon, 973-23-00-66. Antonio Gausí, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu cada setmana. Estem a
Igualment. Estem
a setmana de Nadal i només em queda per dir-te que una abraçada gran i bon Nadal.
Sí, sí, igualment a tots els oients de COPE i agradecer-les tota aquesta acceptació i totes aquestes demandes que ens han presentat in situ en el despatx o via telefònica sol·licitant informació o gestionant qualsevol tipus d'actiu que tenien, assessorament en definitiva. Y encantados de contactar otra vez contigo después de fiestas y volver con el programa y ayudar a aquel que lo requiera, ¿no?
Claro,
este asesoramiento.
Un abrazo, Antonio.
Y feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics. Con José Luis Garci. Esta semana, en el centenario de Ava Gardner, La Condesa Descalza. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Murera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage and true.
Aquest Nadal descobreix els vins de referència de la DEO Ribera del Duero, recomanats per Pinyin. Matarromera, Montevaco i Maeste Alma del Víbar. Casa Gourmet, la botiga en línia del periòdico, t'ofereix 6 ampolles valorades en 105 euros per només 59 euros. Compra-les ara a casagourmet.es. Patrocinat per Aigua Cabreiroa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ens plantarem ja a la una de la tarda. Ja saps que hi ha dimarts, un dimarts al mes, que parlem d'astronomia, d'una cosa tan gran com l'univers, com l'astronomia, i que cada vegada, home, no et diré que... A veure, anem fent passos, o passets, si vols, perquè tot és molt gran, però anem fent passets, i és bo que ho anem coneixent, també, aquests avenços, i que ens ho explica una persona que realment ho viu i en sap, de tot això, com és el Ramon Drudis. Ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el trobes a totastronomia.com, i que ens acompanya aquí, doncs, un cop al mes per parlar dels avenços. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Escolta, anem fent passets i anem descobrint cada dia una mica més. Per cert, que això no n'havíem de parlar avui, però les imatges que van arribant del projecte Webb, del nou telescopi que tenim en òrbita, cada vegada són més impressionants, eh?
Sí, sí, això no para, això és un començar. Ha començat i això no pararà i durarà uns quants anys, esperem, no? Esperem, perquè cada imatge que ens envia és una imatge millor que l'anterior.
Sí,
cas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Són una cosa fantàstica, això.
Sí, sí, és magnífic. Però escolta, anem...
Aquest ull a dalt, no?, permanentment.
Sí,
no?
Sí, sí. Però anem a coses una mica més terrenals. Aviam, quan dic terrenals vull dir més properes, perquè ja sabeu que... Escolta, que nosaltres tenim una celebritat del món astronòmic, com és el Joan Oró, que és bueno, que està molt vinculat a les Terres de Lleida, i que aquest any vinent serà l'any Oró. I que el Ramon Drudi, si no ho sabíeu, que crec que igual no ho havia explicat mai, està vinculat dins de l'organització, i de fet estàs, Ramon, a la comissió de programació, no?
Sí, 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 sí. Estem allà i, bueno, treballant, i aleshores... Bueno, el primer que voldria dir sobre això és que té certa importància, perquè el govern de la Generalitat ja fa uns mesos va acordar commemorar pel proper 2023 els 100 anys del naixement del bioquímic lleidatà, doncs, Joan Oró, no?, i que va ser un dels fundadors de la química prebiòtica, no?, i després de molta feina de preparació i programació, el passat 28 de novembre es presentava als mitjans de comunicació aquí a Lleida, i concretament a la delegació del govern de la ciutat, tots els actes que es faran i que han estat, doncs, impulsats pel Departament de la Generalitat de Recerca i Universitats i també per la Fundació Joan Oró, no?, amb el suport, bueno, clar, de diferents institucions, organismes, entitats privades, no? Tots els actes programats pretenen, doncs, la finalitat és aquesta, no?, apropar a tots els públics el llegat científic, clar, que n'hi ha molt, i els valors personals d'aquesta figura, que jo crec que és cabdal en l'estudi de l'origen de la vida, no? I, bueno, el programa, clar, pues allà es va fer, pues, va ser una mica llarg allò, perquè es va dir, pues, tot el que es faria, no? I van participar moltes persones, i, de fet, el programa inclou cicles de conferències, una exposició itinerant, serà molt xula, un projecte educatiu i diferents publicacions, també, no? També un vídeo sobre la vida de Joan Oró, i moltes altres iniciatives, fins un total de mig centenar, d'una cinquantena.
No ve el cas, Ramon, però suposo que acabar el Museu de la Ciència i del Clima de Lleida l'any 2023 no ha entrat als plans, eh?
No.
O sigui, de moment res, amb això.
Això és una altra història,
Mare
eh?
De Déu.
Això...
No, és que ara estava pensant, Ramon, que seria un lloc també força interessant per desplegar aquest any Oró, no?
Sí, bueno, però això ja depèn de l'Ajuntament.
Ja ho sé.
Una entitat aquella que depèn de l'Ajuntament, no?
Sí.
I això, pues, bueno, s'ha iniciat a través de la Fundació, que és una entitat privada, i, bueno, sí, després, clar, s'ha buscat persones que ens puguem, que es puguin ajudar, no? I entre ells, pues, està el Departament de Recerca i Universitats, no? De la Generalitat, i tantes entitats, no? Aquí a Lleida, pues, lògicament, l'Ajuntament, la Diputació, en fi, la Universitat, moltes entitats. No? I tal com te deia, només per acabar el tema aquest, hi ha dues persones que els voldria destacar, que vindran, seran dos conferenciants, que són capdals al món sobre l'origen de la vida. No? Un és l'Antoni Lazcano, que és membre del Col·legi Nacional de la Facultat de Ciències de Mèxic, i l'altre és el John Sutherland, que és del Laboratori de Biologia Molecular de Cambridge, no? Mm-hmm. Són dues persones importantíssimes. També vindrà la Lisa Carter-Neger, que és la directora de l'Institut Carl Sagan de la Universitat de Cornell, i que és un referent, aquesta és un referent a la acceptar la vida fora de la Terra, no? I aleshores, diguem que podria dir que una altra de les activitats principals de l'any Joan Oró serà, doncs, l'exposició sobre aquest científic, no? Que serà, si és de caràcter itinerant, anirà a Tarragona, Girona, Barcelona, i adreçada a tots els públics. I aquí a Lleida es podrà veure a l'Institut d'Estudis i l'Ardens, no?
Molt bé.
Per tant, jo crec que l'any que ve serà un gran any de, almenys, per aquest motiu, no? Un gran any de difusió científica a Lleida, no? Que això
no,
que ens fa molt bé.
I et diré més, Ramon, és un any en el que jo t'ho aniré preguntant, de totes maneres, mentre vagi passant l'any i vinguin les activitats, que la gent no s'ho ha de deixar perdre, perquè a més això només passa una vegada. Llavors,
una vegada.
No ens ho hem de deixar perdre, per tant, ja ho anirem recordant. Evidentment, l'any 2023 serà, doncs, l'any Joan Oró, i justament per això, perquè farà 100 anys del seu naixement. Per tant, és una data rodona i és una data maca per poder conèixer més de Joan Oró, no quedar-nos només potser amb el més superficial, sinó conèixer a fons els seus estudis i les seves, bueno, les seves accions i activitats. Com que tenim el Ramon Drudis...
I una cosa molt important, que és la seva valentia que va tindre d'anar als Estats Units una vegada
sí,
casat aquí,
sí.
I aleshores, sense saber l'idioma, sense tindre lloc de treball, per perfeccionar els seus estudis, no?
Sí.
Ho fa, no ho fa tothom, eh?
No.
En aquella època, eh?
No, és de valent, és de persona molt valenta, les coses com siguin. Bueno, és un tema important i, a més, jo crec que també posa Lleida al mapa, per tant, escolta, doblement important. Ramon Drudis, escolta, canviant de tema, perquè mirant el calendari ara resulta que demà és el dia, astronòmicament parlant, més curt de l'any. O sigui, a partir de passat demà comencem a allargar, és a dir, que canviem d'estació també.
Sí, demà, tal com dius molt bé, dia 21,
sí.
Dia 21, comença concretament a les 10 i 48 minuts de la nit, comença l'hivern, no? Aquesta estació que durarà gairebé 89 dies, no? I que acabarà, pues, un 20 de març del 2023, amb l'inici de la primavera, no? I així que, doncs, el dia 21, demà, tal com dius molt bé, serà el que s'anomena solstici d'hivern, no? Aquesta paraula solstici ve del llatí, no? Que vol dir sol quiet. N'hi ha dos a l'any, el solstici d'estiu i el d'hivern, eh? Sí. Com aquest que farem, passarà demà, no? I que es corresponen, doncs, amb els dies més llargs i més curts, no?, de l'any, aquí al nostre planeta. I el solstici del dia 21 serà el dia, també, com ho deies tu també molt bé, estàs molt enterat d'això, sí, el dia més curt de l'any, no? I que la nit supere, diguem, el dia en llum, no? I, per tant, també serà quan el pol nord de la Terra està inclinat en sentit contrari al Sol, no? És a dir, més allunyat una mica del Sol. Estic parlant del pol, de sí, cabells, i això fa que els raigs solars, doncs, escalfin menys del Terra al incidir menys verticalment. Tots veiem ara que a partir d'ara ja pràcticament, pues, el Sol està molt més baixet sobre l'horitzó que a l'estiu, no?, que està més alt, i per tant escalfa molt més la Terra perquè ens cau molt més verticalment els raigs solars, no?
Mira, ara que estem globalitzats, Ramon, només cal mirar les celebracions a Argentina pel tema del Mundial, i dius, caram, però si tothom va amb pantalons curts i banyador, clar, és que allí és exactament on estan a punt de començar l'estiu.
Sí. Allà els raigs solars els hi cau, home, no verticalment, però molt més alts que aquí, no? La sola que...
No, però alt, no? Com bé dius, si us imagineu aquest eix imaginari, que va de pol nord a pol sud, si fiqueu, us ho imagineu, jo que sé, amb una taronja i una mandarina al costat, si la inclineu i feu que el pol nord s'allunyi del sol, per entendre'ns, veureu que el pol sud i l'hemisferi sud, els raigs solars si venen, pràcticament incideixen perpendicularment. Jo crec que s'entén perfecte, llavors, aquest tema de les estacions. A nosaltres ens passen, escolta, molt en diagonal, i per tant no es cal fer tant.
Correcte. I una activitat molt xula de fer és, per exemple, et poses en qualsevol plaça o carrer que veguis el sol i et poses en compte, no mirant el sol perquè no es pot mirar en directe, però mires una mica l'ombra que tu tens a terra, no? Sí. I veus que l'ombra és molt més allargada, sí, que l'estiu, que és molt més curteta, no? Per tant, això vol dir que el sol, lògicament, pues, doncs, l'estiu està molt més alt que a l'hivern.
Això, no? Saps que s'ho mira molt? Bueno, s'ho mira i t'ho expliquen quan t'instal·len panells solars, et diuen, escolta, mira, hi ha una inclinació, perquè clar, si no els fiques mòbils, els fiques fixes, has de buscar una inclinació que et permeti el màxim rendiment durant tot l'any. I el que busquen és sobretot els mesos d'estiu, sobretot perquè hi ha més hores de sol, no perquè el sol sigui energèticament millor o pitjor, perquè el sol sempre és el mateix, la mateixa bola de foc. Però sí que és veritat que ara a l'hivern te n'adones que, clar, el sol és que no incideix de cap manera perpendicularment als panells solars, de cap manera, i en canvi l'estiu sí. Vull dir, això ens ho vas explicar tu una vegada, buscar una finestra on veguem el naixement del... al matí, per on surt el sol,
la sortida, sí.
I veure com va canviant, amb 4 o 5 mesos, és canvia del tot en 6 mesos, de fet.
Sí. Una altra cosa, doncs, xula de saber de l'hivern, no?, és que, abans hem dit que dura gairebé 89 dies aquest hivern, no?, i és l'estació, doncs, més curta, no?, degut a l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, que no és circular, no?, sinó elíptica.
Sí.
I això vol dir que és quan la Terra està més a prop del Sol a l'hivern. I, per tant, per aquest motiu, el nostre planeta va molt més de pressa, o està més a prop del Sol.
Va
molt més de pressa. I, per tant, necessita menys temps per arribar a la propera estació, que serà la primavera. Per tant, el que és l'hivern és l'estació més curta de l'any. Per què? Perquè el nostre planeta va molt, molt més ràpid al voltant del Sol, per aquesta òrbita elíptica, no? Va molt més de pressa, Això és una de les lleis de Kepler, no?, que, no l'explicarem aquí, però sí que, diguem, els seus efectes, no?, que va molt més ràpid,
Aquests càlculs de les òrbites els tenen molt presents a la NASA, ara canviant de tema, perquè quan van enviar, doncs, altra vegada aquest objecte cap a la Lluna, primer ha d'orbitar la Terra per agafar certa velocitat, després despegar-se i anar a direcció cap a on, per on passarà la Lluna, perquè clar, és que això a vegades ens pensem que és com una carretera que està fixa allí. No, la Terra es mou i la Lluna també es va movent. Per tant, disparen la nau cap a un lloc perquè arribi al punt per on passarà la Lluna, al moment, i després s'ha d'enganxar allí amb una òrbita. I les òrbites no són exactament circulars, també són el·líptiques, van accelerant i desaccelerant. Això ho hem de calcular. A mi em té meravellat, perquè aquesta vegada ho he seguit, la missió aquesta Artemis, Ramon, em té meravellat l'exactitud dels càlculs de tot, des de que surt fins que torna, i entremig ha passat mil coses.
Pues, doncs, si ho segueixes, és que, si ho penses bé, sembla que no pugui ser.
Sembla que no pugui ser.
Que la puguin acertar d'aquesta forma. O sigui, és algo que realment sorprèn, Sorprèn a qualsevol persona.
Sí. Home, si ho mires fredament, perquè la gent, a veure, si no ho penses, però escolta, no, si mira, veus, la Lluna la veig sempre allà, és reenviar alguna cosa, anar en línia recta. No, que l'univers es mou tot. Es mou tot, eh? La que et descuides, pots anar a parar a Mart, jo què sé. Per tant, poca broma, eh? Suposo que l'has seguit. És un passet més, aquesta missió Artemis.
Sí, de lo que parles tu és de la missió Artemis 1, sí, cap a la Lluna, que el passat 11, dia 11, d'aquest mes, La càpsula Orió, que va anar cap a la Lluna, va tornar amb èxit després de 25 dies de viatge, i va tancar, doncs, la històrica missió no tripulada, perquè no hi anava, només hi anava un parell de maniquís a dins,
sí, bueno,
de sensors, que aquesta missió no tripulada, anomenada Artemis 1, no? Que va circumnavegar, diguem, la Lluna, i aleshores va donar una volta a la Lluna, se va allunyar de la Lluna, va tornar a la Lluna, va donar una altra volta i després ja va tornar cap a la Terra. Això va durar 25 dies, no? I aquest projecte és la punta de llança d'un programa amb què la NASA planeja fixar ja una presència, doncs, permanent,
sí, sí,
permanent, al nostre satèl·lit natural.
Aquesta és la diferència, Ramon, que ara no és anar a la Lluna, no, és anar per establir-se.
Sí, correcte. I aquesta càpsula, bueno, Orió...
El salt és molt, sí, és, sí, molt important, eh?
Sí.
Però molt, molt.
Aquesta càpsula Orió, com te deia, doncs va caure a l'oceà Pacífic, davant de la Baixa Califòrnia, no? A l'hora prevista, a més, no? I després de desplegar amb una seqüència molt planificada, tot un sistema de paracaigudes que li va permetre reduir la gran velocitat que portava fins a 20-32 km per hora, no?
Sí.
I en aquesta velocitat és quan se va capbussar cap dins a l'aigua, va tornar a sortir, i a partir d'allí ja es va poder recuperar, no? I la propera missió, que serà l'Artemis 2, serà l'any 2024,
sí,
que donarà voltes a la Lluna amb tripulació, en astronautes, però sense aterrar.
Sense aterrar.
I finalment hi ha l'any 2025, l'Artemis 3, ja amb un astronauta que serà, no sé si seran 3 o 4 astronautes, però un serà dona i un altre astronauta serà negre. Aterrarà ja a la Lluna. I des de que, bueno, serà una altra vegada l'aterrada a la Lluna en persones, des de l'Apolo 17, l'any 1972, no?, que no s'havia tornat, no?
Molt bé.
Per tant, això serà una gran missió que se'n sentirà parlar molt els propers anys, perquè a partir de llavors, de l'any, diguem, 2025, ja començarem a tindre missions permanents a la Lluna. A més, està prevista també una estació orbital,
sí, sí, sí,
voltant sempre a la Lluna, i que és on s'acoplarà la nau Orió, i d'allí anirà a la Lluna, no anirà directament.
Sí, no.
Intermig.
Allò de les pel·lícules, doncs ja ho tenim aquí, ho tenim a tocar,
sí,
Ramon.
Ho tenim aquí.
Ho tenim aquí. A tocar.
I aquest, home, ja si fem una mica allò de fer volar coloms una mica, però que no és això, no? Però aquest és el primer pas, i el segon pas, lògicament, aquest és el primer, però el segon pas és anar a la Lluna per després poder anar a Mart, no?
Clar, a més, la particularitat d'això és que sortir de la Lluna és molt més barat. I és molt més eficient a nivell de costos energètics, perquè despegar de la Lluna és relativament fàcil, molt més que despegar-se de la gravetat de la Terra. Per això també estan buscant aquesta idea. En fi, escolta, que els egos personals i de països no espallin aquestes coses, que podíem caure en problemes d'aquests. Espero que no, la veritat.
Tant de bo. Costarà també, costarà.
Sí, ho sé.
Tot el que dius ho tenim molt arrelat, però costarà, però bueno.
En fi, Ramon...
S'ha de fer, s'ha de fer.
En fi, Ramon, que estem a dates nadalenques i aprofito per enviar-te una forta abraçada i, escolta, que tinguis bon Nadal i bones festes.
Bueno, bon Nadal per a tu i bona entrada d'any. També a totes les persones de l'emissora i, lògicament, a tots els escoltants, no?
Clar que sí.
Escoltants que els agradi, pues, doncs, escoltar aquesta secció i mirar el cel cada dia, sigui de nit o de dia, no?
Sí, sí, sí. Gràcies, Ramon. Ens tornem a escoltar el 2023.
Vinga, fins al proper gener. Adéu-siau.
Gràcies, Ramon. Senyals horàries, ens posem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Constitucional ha suspendido la tramitación de la reforma exprés para cambiar las mayorías y nombramientos del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Bueno, esto ya lo sabemos. Lo que no conocemos es qué puede pasar a partir de ahora. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? Pues te voy a dar 5 claves para no perdernos en este laberinto. Como no había un acuerdo político en la renovación de los jueces, el Gobierno decidió cambiar el sistema de elección en el Poder Judicial y el Constitucional y forzar una mayoría progresista que allanara el camino en sus pactos con Esquerra. Segunda clave, para hacerlo rápido, se aprovechó la votación de la reforma del Código Penal. Esa reforma se hace para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación, y en principio nada tenía que ver con la elección de los jueces. Sin embargo, el Gobierno metió 2 enmiendas que cambian el sistema de elección de magistrados. Tercera clave, al ver la jugada, el Partido Popular recurrió al Constitucional para que se suspendiese la votación de forma cautelar. Es importante insistir en que no se discute el fondo. Eso vendrá más adelante. Este recurso pone en duda la forma, pone en duda que votar enmiendas sea el procedimiento adecuado para cambiar las reglas de juego en la elección de los jueces. El PP considera que debería de hacerse como proyecto de ley, a través, por tanto, del Consejo de Ministros, con informes del Consejo de Estado y del propio Poder Judicial, y además debatirse posteriormente en las Cortes. Pero, sin embargo, nada de esto ocurre con la fórmula elegida por el Gobierno, en la que simplemente se votan las enmiendas. Y una clave más. Al final, un Tribunal Constitucional muy dividido ha decidido con un solo voto de diferencia que el PP pueda tener razón y de forma cautelar ha suspendido la tramitación de estas enmiendas en el Senado antes de que vuelvan al Congreso para ser definitivamente aprobadas. Es un varapalo para Pedro Sánchez y desbarata además todos sus planes en el calendario. Así que el Gobierno acusa al Constitucional de socavar la autoridad de las Cortes. Esto es lo más suave, porque hay miembros de Podemos que forman parte del Gobierno que hablan incluso de golpe a la democracia. Sin embargo, más allá de estas rasgaduras de camisa, el propio Gobierno sabe que debe acatar la decisión.
El Gobierno, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Si realmente fuera un golpe, ¿Pedro Sánchez estaría diciendo esto? No. Lo dice porque sabe que la decisión es legítima a pesar de la pataleta. Acatar lo que dice el Constitucional no es ni más ni menos que lo que tiene que hacer un gobierno democrático, y esto, desde luego, no debería de ser noticia. Y repito que a pesar de todo el ruido, el Tribunal no ha dicho todavía si el PP tiene razón o no en el fondo del asunto. Lo que han hecho los jueces simplemente es paralizar el trámite hasta estudiar a fondo el recurso y decidir si los populares tienen o no razón. Eso ya lo veremos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, en Zaragoza un hombre de 83 años ha matado a su mujer en la vivienda que compartían. Fue la policía quien descubrió el cuerpo de la misma después de que él se entregase a varios agentes que se encontró en plena calle de la capital aragonesa. Y tenemos datos también económicos del Banco de España, y este confirma el estancamiento de nuestra economía. Apenas ha crecido una décima en el cuarto trimestre de este 2022 que estamos a punto de terminar. Rebaja hasta el 1,3% el impulso del PIB para el 2023, 7 décimas menos que las previsiones del gobierno. La buena noticia llega con datos de nuestros embalses. Las lluvias de las últimas semanas y sobre todo la borrasca Efraín ha provocado también que nuestros pantanos recuperen los niveles del 2021. Buena noticia. Hoy están a un 42% de su capacidad, aunque aún 10 puntos por debajo de la media de la última década. Y todo apunta a que el año lo cerraremos mejor porque la Nochebuena y la Navidad, ojo, estarán pasadas por agua en buena parte de España. Y la forma en que se ha gestionado el caso de los abusos cometidos por el jesuita Marco Rupnik es tan grave que hay que extraer lecciones para el futuro. Lo ha dicho en declaraciones a COPE en Roma el jesuita Hans Zoller, uno de los principales expertos en los casos de abusos en la Iglesia, que propone crear un organismo independiente al que puedan dirigirse las víctimas. Más información sobre esto en Iglesia, en COPE. En la pastoral penitenciaria, además, de la diócesis de Orihuela Alicante, realiza estos días su tradicional campaña de Navidad. Con ella se pone la atención en la situación de los presos en las cárceles de la provincial de Alicante para ayudar a su reinserción desde los pisos de acogida, sin olvidar las necesidades de sus familias y también de su entorno.
En los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, Argentina se prepara para celebrar con su selección el título del Mundial.
La mayor celebración de la historia del país, según los medios argentinos. Anoche llegó la selección de madrugada, lo hizo en medio de miles de personas y hoy en torno a las 4:30 de la tarde hora española, 12:30 de Buenos Aires, comienza la rueda de los campeones. Fíjate porque este es el ambiente que llega ya a esta hora desde la Plaza del Obelisco. Plaza del Obelisco es el punto culminante de la fiesta y decenas de miles de personas abarrotan ya esa plaza desde hace horas, desde las 7 de la mañana hora argentina. Aquí en España hoy comienza la tercera ronda de la Copa del Rey a partido único, con 8 partidos este martes, 6 de ellos con equipos de primera. Y además ha amanecido inundado Balaídos, el estadio del Celta, a solo 10 días de celebrar el centenario del club.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. És dimarts avui, 20 de desembre. Seguim amb dia amb sol, almenys a la ciutat de Lleida. Ara ja per sobre dels 14 graus. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel més compactes cap al final del dia, quan es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals. I també a últimes hores apareixeran bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes avui que rondaran els 16 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, els 15 a Balaguer i a Tàrrega, i la màxima avui serà de 13 graus a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà del sud i del sud-oest de fluix moderat. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem al Pirineu cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendran a remetre durant el matí, i a la resta tindrem intervals d'ennuvolats, però amb el pas del dia tendiran a quedar cels poc ennuvolats amb algunes boires a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà baixaran a màximes de 16 graus a Lleida, de 14 a la Seu d'Urgell i a Balaguer. La màxima serà de 13 a Tàrrega i d'11 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, quatre coses. Una, que els robatoris amb violència i intimidació han pujat un 36% a les comarques de Lleida entre gener i setembre respecte al 2021. Els delictes de tràfic de drogues han pujat un 46% i els crims passen 2 a 4 en el mateix període. Per tant, que de millora o estabilitat, res de res. Tot malament. Tirant a molt malament, almenys pel que fa a aquestes dades. Eh? També t'explico que Promenade ha posat ja a disposició de la paeria 4 milions d'euros per als vials d'accés al parc comercial que projecta a Torres Salses. Els promotors consideren que si l'Ajuntament no executa les obres serà per voluntat de perjudicar Lleida i el projecte. I els hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida han incorporat un nou robot per a cirurgies de pròtesis de genoll. Permet millorar la precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. Ull el que acabarem veient, eh? I abans de saludar el Josep Presseguer, t'explico també que Durro s'incorpora al llistat de pobles més bonics d'Espanya. juntament amb Arties, Garòs i Bagergue. Per tant, tenim pobles força macos a la ciutat de Lleida i jo crec que el que hem de fer ara és visitar-los i aprofitar-los.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Us avançava avui a l'inici del programa, està amb nosaltres el Josep Presseguer, que és el director general del grup cooperatiu Fruits de Ponent. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, ara estàvem fent repàs d'aquells de fa anys. El Josep Presseguer ja sabeu que també va tenir la seva faceta de polític a l'Ajuntament de Lleida. I ja havies visitat aquestes instal·lacions, aquests estudis.
Sí, molt, i amb tu, i amb d'altres companys, i la veritat és que ara ho comentàvem, sí, per primera vegada farà 16 anys l'any que ve.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, són vides que vas vivint i que jo, vaja, tinc un record, vaja, fantàstic d'aquesta, de l'etapa de... A mi m'agrada dir servidor públic, no? És a dir, perquè tots vam fer el que vam poder, igual que suposo que tothom fa ara, per tal de fer més còmoda i més atractiva la vida de la gent.
Quin canvi, en aquell moment?
Sí.
Vull dir, el canvi de tema polític aquí on estàs ara.
Bé, de fet, jo sempre m'havia mogut en el món privat i, per tant, doncs, també tenia molt clar, i així va ser, doncs, que això era un pas, que ja et dic, amb uns records fantàstics, amb llums i ombres, com tots, per suposat. I que després doncs, va ser com a molt natural tornar una altra vegada doncs, a les essències. No?
El grup cooperatiu Fruits de Ponent s'ha fet gran, eh?
Bé, ja n'era, i els últims temps també hem procurat, almenys no empetitir-nos, que això ja és molt, en el món que tenim ara. I per tant, doncs, tenir molt clar quines poden ser les nostres cartes a la baralla, és a dir, quines són les nostres fortaleses, les nostres debilitats, els reptes, les oportunitats, bé, tot això que es diu, i per tant, doncs, intentar al màxim possible, doncs, amb un equip que jo crec que és dels millors que ha passat per la casa a nivell general, tirant endavant doncs, tot el que nosaltres tenim entre mans. Penseu que nosaltres ens devem a la base social, és a dir, als socis i sòcies del grup, i per tant, a banda de voler resultats, que és lògic, perquè som evidentment doncs, una empresa que està al mercat amb tots els nostres productes, també hem hagut de crear i enfortir, sobretot, doncs, els llaços cooperatius, els llaços d'economia col·laborativa, tot això que ara en aquests moments s'està explicant molt. De fet, nosaltres ho tenim marcat al gens i, per tant, doncs, no en podem renunciar, no volem renunciar i d'això, a més, en fem bandera i senyera, no? I, per tant, estem intentant traçar aquest camí doncs, ple de vicissituds, ple de reptes, ple de problemes, de realitats que de vegades no ens agraden, però així és la vida professional i, per tant, doncs, hem de treure el millor de nosaltres mateixos.
Uh-huh. Estem amb dates nadalenques i això vosaltres també ho viviu d'una manera especial perquè, escolta, el Nadal també... esteu oferint lots de Nadal,
sí.
Tema de l'oli, que també és època, perquè el Fruits de Ponent també hem de parlar d'oli.
Sí, és a dir, l'oli ens va aparèixer fa 4 o 5 anys d'una manera ja sèria, a través de la cooperativa del Canó, i que després ha estat Molí del Canó, perquè vam, diguem-ne, ajuntar-nos amb ells i per tant vam llançar una altra vegada doncs el Molí. Com molt bé dius, per nosaltres és una època doncs, de molta feina també, perquè tenim una petita xarxa d'agrobotigues que, entre d'altres coses, doncs es dediquen a fer lots de Nadal i cada vegada més per diferents col·lectius i molt variats i n'estem molt contents i, per tant, doncs intentem donar-los i oferir-los els productes més genuïns i més autèntics de la terra, els produïts per nosaltres mateixos o per d'altres empreses cooperatives en la qual doncs, també tenim doncs, certs acords de col·laboració i després, com molt bé deies, l'oli aquests Nadals doncs, i aquestes festes a poc a poc va agafant el lloc que potser tampoc mai havia d'haver deixat anar. I és un protagonisme des del punt de vista de dir, escolta'm, tenim un producte d'una qualitat excepcional i permetem que ho digui ja en general. Nosaltres a casa nostra ho veiem, però jo crec que en general aquest any després podem parlar doncs, dels problemes de costos, del preu, etc. Però aquest any és un any excepcionalment bo des del punt de vista de qualitat. Llàstima que no n'hi hagi, que no n'hi hagi suficient. però és molt bo, i per tant doncs, té un lloc total i absolut de protagonisme, doncs, a través de fer obsequis a les taules de Nadal, a les trobades d'amics, i així estem lluitant i així l'intentem posicionar.
Esteu dins de la denominació d'origen Protegit les Garrigues,
sí,
que ja s'ha constatat que és un dels millors, eh?
Sí,
però... Com bé deies, eh?
Sí,
vull dir que al final, saps què passa? Que tenir-lo a casa, a vegades perds una mica la perspectiva, però que tenim el millor oli del
Correcte.
Món, pràcticament, eh?
Però...
A més, vosaltres li heu posat nom.
Sí, li hem posat Quilat.
Quilat.
Quilat i Or de Ponent, que és, diguem-ne, la comercialització general, que és un oli, a més, fantàstic, també. Però te volia dir també, i compartir amb els nostres oients, el fet de que això de poder ser el millor o un dels millors, a banda de creure't, això no hi ha cap vareta màgica que et digui, miri, vostè, per estar on està, i per estar a l'ADO, i per fer tot això, ja és el millor. Pot ajudar, però darrere hi ha d'haver una feina professional i sèria. És a dir, no s'improvisa això dels premis i això d'anar pel món. És a dir, hi ha d'haver una incorporació tecnològica i de qualitat increïble, jo ho veig a casa nostra, i jo crec que tothom està intentant fer, doncs estem intentant posicionar-nos als mateixos mercats, i després creure-t'ho. És a dir, jo sempre repeteixo una frase que un pagès del Canó, un productor d'oli nostre del grup, va repetir, no? Escolta'm, això sempre ho havíem tingut, però no ho havíem sabut explicar mai. I dius, pues potser sí, però a banda d'explicar-ho, hem d'intentar treure d'aquestes oliveres i d'aquestes olives el millor oli que siguem capaços de treure, no? Per tant, aquest esforç, si per molt que tinguis marca, per molt que tu creguis, per molt que et diguin que l'oliver ve quina, que pel... D'acord, tot això estem d'acord, però l'esforç i, sobretot, la professionalitat és el que et pot portar, doncs, cap a, diguem-ne, cap a competir en mercats premium, que és el que competeix en aquests moments al nostre Quilat.
Si voleu conèixer més temes de Fruits de Ponent, us dono a la web www.fruitsponent.com i allí us podeu posar en contacte amb ells per qualsevol dubte o per qualsevol suggerència, fruitsponent.com. Estem parlant amb el director general del grup cooperatiu, amb el Josep Presseguer. De totes maneres, ara estem en època de Nadal, estem parlant de temes de Nadal, de l'oli, però suposo que la base, que no l'hem d'oblidar, és la fruita. La fruita, que potser també només ens en recordem a l'estiu, que és quan ve tota la moguda, però vaja, vull dir que anem a recordar que de fruita n'hem de menjar durant tot l'any. I sí, això és el vostre motor, també, eh?
Sí, és el, diguem-ne, és el core del nostre business, que se'n diria, no? És a dir, que és una de les unitats de negoci que tenim més consolidades, tradicionals, la que ens ha portat fins allà on som, i, per tant, la que seguim potenciant al màxim possible, no? Amb totes, com ho dèiem abans, doncs, si alguna cosa ha passat a nivell general agrari en el món del sector frutícola, ens l'ha passat molt grossa aquest any, eh? És
sí,
a dir, que aquestes gelades que cada vegada retrasen més i que, per tant, són gelades d'hivern i que ens venen en plena primavera, en plena floració i esclat, diguem-ne, de les flors dels arbres fruiters, doncs això a nosaltres ens pot fer una mala passada tan gran com la que ens ha fet aquest any, de perdre, en el nostre cas, entre el 60 i el 70% de tota la nostra collita. Per tant, això poca broma, perquè són milions de quilos, i sobretot després també són persones que, acostumades a treballar a casa nostra i en general al sector, doncs no els hi podem oferir feina, i per tant això també és aquesta roda, diguem-ne, en aquest cas viciosa, que porta, doncs, que cap a una recessió total i absoluta aquest estiu, i també durant l'hivern, però aquest estiu ho han passat molt malament, tots en general, no? Dius, és que els preus ens han acompanyat. Doncs sí, ens han acompanyat més que d'altres anys, perquè no hi havia producte, però els nostres oients també ens entendran molt de seguida, molt ràpid, no? És a dir, encara que el preu sigui molt gran, si, sempre es multiplica per quilos, per a l'hora d'arribar al rendiment per hectàrea. I per tant, per molt preu que hi hagi, si després no hi ha quilos per multiplicar, doncs el resultat de l'equació, diguem-ne, o de la multiplicació, doncs, de l'operació no és el correcte. Per tant, Penso que aquest any aquí a la zona rural de Lleida i a la zona frutícola de la Plana, per entendre'ns, és com si se'ns hagués tancat tres Nissans de cop de l'àrea metropolitana.
És veritat, i no es tracta així ni informativament parlant, eh?
No, es va tractar, com molt bé dius, al començament, és a dir, a principis de primavera, quan va passar doncs, tot el fenomen climatològic, i va haver, diguem-ne, moguda en aquest sentit. Hi ha hagut posicionament de les administracions, sobretot de l'administració catalana i també de l'administració espanyola, amb recolzar doncs, els pagesos, els fruticultors i fruticultores, i també les centrals, però... crec que davant d'una situació d'aquestes és evident que hi ha d'haver doncs, recolzament públic perquè és un desastre absolut com n'hi ha hagut a d'altres sectors i si no recordem el recolzament que entre tots han pagat a la banca, el recolzament que entre tots han pagat a sectors industrials, els fons públics que van doncs, per inversions en el sector del vehicle o de l'automoció. Per tant, nosaltres som un sector més importantíssim, estratègic, com us van dir durant la pandèmia, que érem estratègics i essencials al món de l'agricultura.
No, ho sou.
Clar, però...
I ho sou, però s'ha de cuidar.
Exactament, i s'ha de reivindicar, i s'ha de dir les coses allà on toquen, no? I això, i tot, diguem-ne que tot aquest discurs ens porta al fet de dir... hem de posar instruments al servei del sector perquè cada any, si passa doncs, pels desajustos de l'emergència climàtica on ja estem instal·lats, hi haurà d'haver una transformació, un període de transició, veurem cap allà on ens porta, però això ho tenim claríssim que ha de ser així, almenys des de casa nostra, i el sector mereix ser acompanyat amb tota aquesta transició. I això el que vol dir és que el vell dita, diguem-ne, de no em donguis un peix i dona'm una canya per pescar, o ensenya'm a pescar, doncs això és el mateix, no? És a dir, instruments perquè puguem assegurar els costos fixos de les diferents empreses centrals, instruments perquè puguem mitigar al màxim possible els efectes d'una gelada o d'una pedregada, perquè al final el xec d'un ajut d'estat, sigui en forma d'ajut de mínimis o sigui en forma d'ajut d'estat directe, es pot entendre i és lícit, i jo penso que a més doncs és molt noble d'oferir-lo i de rebre'l, com tots els sectors de l'economia que els ha passat alguna cosa extraordinàriament negativa com nosaltres, però això no és etern. I l'opinió pública al final no ho acaba entenent tampoc. I penso que les coses s'han de dir tal com sonen, almenys jo ho dic francament amb el cor a la mà, vull dir, el que penso i el que pensem des del nostre grup, no? I per tant, és més important en aquest cas un acompanyament a través d'instruments que realment ens serveixin per protegir-nos, tant d'un punt de vista econòmic o financer de costos com des d'un punt de vista, diguem-ne, de qualitat i climàtic, si tu vols, i donar-nos eines i construir-ne. I l'altre, si fa falta, doncs molt bé, però és evident doncs, que sempre no es podrà fer aquest esforç.
Doncs escolteu, crec que és una reflexió prou acertada, a més d'una persona que està ben immersa dins del sector, per tant, el Josep ja sap exactament de què parla. Us torno a recordar la web, www.fruitsponent.com. Des d'allí doncs, podeu conèixer tota la tasca i tot el que abarca aquest grup cooperatiu i també doncs, posar-vos en contacte amb ells. Tenim d'altres temes per parlar, però escolta, que ho haurem de fer en una altra ocasió perquè la veritat és que és prou interessant tot plegat. Hem estat amb el director general del grup cooperatiu de Fruits de Ponent, el Josep Presseguer. Josep, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Enhorabona gràcies
per la tasca que feu. Tot l'equip que en aquest cas doncs, està representat per la teva figura avui aquí, però com bé deies, això al final és una tasca de tot un equip.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès que sempre poseu en el nostre sector, per convidar-nos, i ja sabeu que estem a la vostra disposició per tot allò que us calgui, i desitjar-vos a vosaltres i a tots els que ens escolten unes bones festes, i que l'any que ve ens porti, o la campanya que ve, com diem sempre a casa nostra, la campanya que ve serà diferent i serà millor.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja parlem de gastronomia, és el dimarts, el dia triat, i ja saps que ben acompanyat amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Pues bueno, estem a les portes de Nadal ja,
Sí, no, no. A la gent que esteu vinculada a la restauració també són unes dates interessants, per dir-ho finament.
Bueno, aquesta setmana és una setmana molt bona per nosaltres, això evidentment, no?
Sí, ja. Però clar, és que ve tot molt de cop. Ho podríem fer, podríem començar a fer sopars de Nadal d'empresa al novembre ja, eh? No cal fer-ho tot l'última setmana.
Bueno, però és que al final som així les persones, perquè sempre... a última hora a córrer, no? Però bueno.
Sí, sí, totalment d'acord. Escolta, a qui parlarem avui? O a qui coneixem?
Bueno, pues avui jo crec que parlarem d'una varietat, d'una zona també, d'un ADN, com diem d'altres ADN Lleida, pues ens anem al ADN Garraf, jo crec que una zona que, bueno, que jo crec que està també per explotar i per explicar.
ADN Garraf. Però escolta, parlem amb el David Martínez, suposo.
Sí, i tant, i tant.
David, què tal, bon dia?
Bon dia, Felipe Ricard.
No, és que clar, li dic al Felip, escolta, amb qui coneixerem avui? Diu, no, parlem de l'ADN Garraf. Diu, bueno, però... David Martínez, escolta, ets sumiller, ets professor, ets comunicador, i estic llegint el teu perfil, diu, i també sóc feliç.
Sí, clar, és que per fer moltes coses has de ser feliç, no? Si n'estàs amargat malament.
Escolta, on estàs? On estem? Des d'on ens parles?
Jo estic a Sitges, jo vaig néixer a Sitges i visc a Sitges.
O sigui, estem parlant amb Sitges. Sí. I això que em deia el Felip de l'ADN Garraf, explica'm una mica, a què es referia?
Bueno, aquí tenim el massís del Garraf, no?, que és una gran zona vinícola amb molta tipicitat i està molt marcada pel territori, per la roca calcària del massís del Garraf, per la muntanya, pel bosc mediterrani, per la flora i la fauna autòctones, per la brisa marina... per les varietats autòctones, per les vinyes velles... Sí, realment té trets de grans zones vinícoles del món, però a la vegada està molt amagada per la DO Penedès, no? Perquè és una zona que està dins de la DO Penedès i sempre la fiquen amb el sac de la DO Penedès i mai ha pogut treure pit com a gran zona vinícola de qualitat. Uh-huh. És això, des d'aquí lluitem, no?, per explicar el ADN Garraf, el que ens fa diferents i únics al Penedès i a la resta de Catalunya i del món.
Clar, bàsicament entenc que és un tema de terra i de clima.
De terra, de clima, sí. De varietats autòctones i de factors climàtics que fan del Garraf una zona especial.
Clar, ja ens han explicat més d'una vegada la incidència que té la climatologia, però també la terra, el resultat final del raïm i de rebot del vi.
Clar, això ho és tot pel vi. O sigui, el que fa que els vins siguin diferents és el raïm en què està fet, on està plantat i com està treballada aquesta terra. O sigui, a més factors climàtics i influències tingui aquest vi, més diferent serà de la resta, si no tots els vins serien iguals.
Clar, clar, els que no hi entenem ens pensem que la mateixa varietat tindrà el mateix gust a tot arreu, però no, perquè clar, evidentment, la climatologia de l'any i la terra, que és d'on s'alimenta el cep, doncs ha de deixar el seu segell d'una manera o altra.
Clar, per això mateix, els millors cabernets són de Bordeus, o són d'Argentina, o són de Califòrnia, els millors chardonnays són de la Borgonya o de la Champagne, i si aquí plantem aquests raïms, sí que surten vins resultones, no vins que estan bons, però és difícil fer grans vins aquí amb raïms uranis. En canvi, aquí, amb Somoll, amb Albacia de Sitges, amb Carinyena, amb Garnatxa, fem vins fantàstics que en altres zones vinícoles, en altres latituds, no podríem fer-los.
Clar. David, escolta, ara tenim cap enrere. Tu, quan eres petit, ja anaves per aquest mundillo, o has viscut a casa, això?
Sí, jo, bueno, la meva família tenia un restaurant a Sitges de tota la vida, el Velero es deia, i jo quasi que vaig créixer al restaurant.
No? Escolta, sí, sou molts els que heu nascut en un restaurant pràcticament, eh?
Sí, és que al final, si t'has dedicat a l'hostaleria, ho has d'haver mamat des de petit, o t'ha agradat molt, si no és difícil, si no amb 20 anys o 25, dedicat a l'hostaleria perquè t'agrada, si no has viscut a casa des de petit, no és fàcil.
No, i això també ho dic i reforço per recordar que, sobretot, els negocis familiars, home, literalment no, però entenc que la gent està fins a l'últim moment al peu del canó i potser algun fins i tot acaben naixent ja al restaurant, però vull dir que són negocis familiars que la gent hi estan fins que poden. Vull dir que és veritat, és el que dius, pràcticament hi neixes, però després t'hi cries o creixes.
Sí, total. Jo quan la meva filla gran va néixer, estava treballant. Sí, em va trucar la meva dona, que he trencat aigües, i vaig sortir corrent del restaurant i cap a l'hospital.
Molt bé. O sigui, tu sí, això sí, ja ho has vist a casa, vas créixer, et va interessar el món de la gastronomia, et vas fer sommelier... El tema del vi, estic descobrint dimarts rere dimarts que un cop hi entres, ve que t'atrapa, eh?
Sí. El tema del vi enganxa molt. I a mesura que estudies i que et formes, et dones compte de lo petit que ets i de lo poc que saps, i lo gran que és aquest món, i de la de coses, zones, varietats i persones que n'hi ha per descobrir. Uh-huh. O sigui, mai ho saps tot, ni molt menys. Per això és que t'atrapa i sempre tens ganes de continuar explorant i de conèixer diferents zones, gastar diferents vins, diferents persones. És molt xulo.
Felip Urbano, escolta, tu com coneixes el David?
Bueno, doncs això va ser... que va ser, com a molts, que ens coneixíem de per la nostra feina, però al confinament...
Sí.
Pues, bueno, veus que hi ha gent... que tu coneixies de vista o que havies sentit a parlar o algo, però que penjava coses de la Malvasia, llavors, clar, doncs, en David té amics que tenim en comú, com va estar aquí el Rafael la setmana passada també, i a partir d'aquí, doncs, bueno, va sortir, bueno, aquella amistat de per lo que sentim, lo vi, que és la vida nostra, lo millor, i a partir d'aquí, doncs, bueno, jo crec que lo que fa ell portar aquest estandarte del Garraf, de la Malvasia, crec que és superimportant, com nosaltres, pues, bueno, sempre parlem de Lleida, pues, jo crec que en David que parla de Sitges, d'aquella varietat que hi ha allà, pues, jo crec que és superimportant. I ens ho coneix per això, per el tema del confinament, que jo crec que van sortir coses superxules, i en aquest cas pues, el David ha sigut això, no?, també.
Molt bé. Escolta, pregunta-li alguna cosa, va. O sigui, alguna cosa, el que tu vulguis saber.
Bueno, m'agradaria saber si té algun projecte nou de cara l'any que ve, amb el tema de la Malvasia, que jo crec que bueno, ja fan coses superimportants, fan cates, fan presentacions, però tens pensat fer algo així més bèstia de cara l'any que ve, amb el tema de la zona?
Ja t'està buscant feina, David, per si t'estaves avorrint, no?
Hem parlat moltes coses, però encara no ens hem assegut a concretar res. És veritat, com diu el Felip, que aquest any hem fet moltes coses al voltant de la Malvasia. De fet, fa 2 anys que fem un cicle de tastos mensual que es diu Malvasia Power i sempre tastem 7 vins de Malvasia, elaboracions diferents cada mes, diferents elaboradors i diferents elaboracions, perquè realment és un raïm que pots fer qualsevol tipus de vi, des de vi generós, liquorós, escumós, petit natural, criat amb fusta, jove, amb pells... O sigui, totes les elaboracions es poden fer a Malvasia. I fem el Malvasia Power cada mes i suposo que continuarem fent-lo, hem d'acabar de parlar, però segur que sí. A part, aquest any ha sigut un any molt bo per a la Malvasia perquè han sortit articles de la Malvasia a l'agència Robinson, el Luis Gutiérrez també ha parlat sobre la Malvasia de Sitges, en Decanter també ha sortit un article, o sigui, realment ha sigut un any que hem fet moltíssimes coses. I ara és moment de sentar-nos, parlar, fer resum i a veure què podem fer per l'imminent, però sí que farem, segur que farem alguna cosa.
Molt bé. Em deies, David, abans que el dia que va néixer la teva filla estaves treballant al restaurant. A quin restaurant estàs?
No, ara ja... bueno,
ara ja no.
Familiar, ho vam vendre el 2009, crec que va ser. Uh-huh. Ho vam vendre perquè al final, bueno, els meus pares ja es feien grans. I jo estava ja cansat de l'hostaleria perquè tenia una filla petita i una altra en camí. I que era molt esclau. I ho vam vendre. I ara ja no... Sí que estic... Bueno, ara soc professor de l'escola d'hostaleria de Sitges. Mhm. Uh-huh. Des del 2009 jo es va ser vendre al restaurant i vaig entrar a l'escola. I allà a l'escola tenim un restaurant, la Sitxa, però no estic un dia a la setmana amb els alumnes.
Bueno, però ara estàs a l'altre costat, ara ets professor.
Sí, és una feina... Bueno, jo dic que és la millor feina del món.
Escolta, i els joves que pugen interessats, com els veus?
Doncs amb moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de treballar i muntar empenta.
Molt bé. Doncs, escolta, el David, hem conegut el David Martínez, sommelier, està doncs, fent soroll amb l'ADN Garraf, espera, que ho llegeixo, la Malvasia, i vaja, vull dir, també des de la vessant 200, que també és una vessant molt maca, si t'agrada, la vessant 200, també et permet conèixer molta gent que després, a veure, tard o d'hora, algun o altre despunta i diu, escolta, jo vaig ser professor d'aquesta persona, que això suposo que també és una satisfacció personal.
Sí, de fet, la setmana passada, un alumne meu, que han de fer les pràctiques, les FCTs, a les empreses, i em diu, profe, he trobat un puesto per fer pràctica a un restaurant de Barcelona, passa'm el contacte, el telèfon, la persona en contacte, i ja li truco i parlo amb ell. I m'ho passa, i m'ho vaig arxivar al mòbil, i dic, hòstia, si jo tinc arxivat aquest. Miro que era un exalumne meu de fa 4 o 5 anys, que ara que era el cap de sala d'aquest restaurant i no sabia.
Que maco, hòstia, que bo. No, no, si és que al final, aviam, que és molt gran tot, però quan et mous per un mateix sector, al final, tard o d'hora, t'acabes coneixent amb un munt de gent, i això és bo, també, eh? Sí, també sí. És bo. Doncs escolta, que ha estat un plaer, David, conèixer-te, David Martínez.
Igualment.
Escolta, ànims, perquè ja saps que aquestes coses de donar a conèixer, de que et coneguin, de que la gent doncs descobreixi, és una cursa de fons. És d'anar fent, eh?
Sí, i tant.
Però no parar.
I tant.
Però no parar.
No parar. L'important aquí és no parar mai.
Clar que sí.
Anar fent poc o molt, el que puguis, quan puguis, però anar fent sempre.
I tant. David Martínez, mira, ja aprofito, una abraçada i bon Nadal.
Igualment, bones festes a tots.
I Felip Urbano, a tu també, una abraçada i bon Nadal, perquè és que Nadal és ja és aquest diumenge.
Sí, aquesta setmana estem ja de celebracions i bueno, ja la setmana que ve, acabem l'any.
Però i el dia de Nadal no et tocarà treballar?
De moment no, no vale. Ho sé. No. 25-26 tenim festa.
Bueno, doncs pues m'alegro. Doncs pues escolta, el que et deia, una abraçada i bon Nadal, Felip.
Igualment, que vagi molt bé, bon Nadal.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una voluntaria iraní pro derechos humanos es Niloufar Saberi. Niloufar, buenos días.
Buenos días a todos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla de nuevo. Hablábamos de la imagen del cuerpo del joven Majid Reza colgando de una grúa. Hay una lista de más de un centenar de condenados a muerte. ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
Hemos retrocedido a la Edad Media.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs camí cap a les 2 de la tarda, seguim amb sol, almenys a la ciutat de Lleida, com et deia, per sobre dels 14 graus, dia, escolta, més que còmode i que vaja, que és que estem a 20 de desembre i meteorològicament parlant, aquest any està fent de tot. Bueno, de tot menys el que hauria de fer. Va, que comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats amb el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui m'ha vingut blava, la Carme. Sí. O sigui, avui m'ha vingut blava amb aquell blau que li vaig dir a la Maria Borrell la setmana passada.
Sí. No, però a més ja ho saps, conscientment, ho he fet conscientment. Sí, quan m'he investit aquest matí he pensat en tu, Ricard.
Però és molt maco aquest blau, jo us ho vaig dir. És un, no sé quin nom té, però és un blau...
Blau sulfat de coure.
No, és veritat, tu ho vas dir, Sergi.
No, que és blau elèctric. Blau elèctric.
Sulfat de coure, no he vist mai això, eh?
No, perquè ets poc hortelà, però el sulfat de coure té un color blau.
Sí, té un color blau, però...
No aniràs a una botiga de roba a
dir un sulfat de coure.
No, a més, jo que m'agrada molt la pintura és blau elèctric.
Blau elèctric, va, mira, quasi
millor. Com el Lapislàzuli, però més fort.
Del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. He començat a parlar sense que em presentessis, però
bueno. És igual. Aquí estem tots amb tertúlia, que no ve de color blau avui.
Exacte.
Us heu de posar d'acord. Bueno, ja que esteu aquí, de Junts, ja m'han dit que no podia venir ningú. D'Esquerra no m'han dit res, però no vindrà ningú com habitualment. Parlo d'habitualment perquè al final és el que ens estan acostumant. Ja us avanço que la setmana vinent ja tertúlia.
Ah, perfecte.
No, clar, perquè és que és Nadal i tal. No, la setmana vinent hi ha tertúlia. L'altra sí que us dono festa.
Però una cosa, tertúlia, suposo que farem un vermutillo o alguna cosa, no sé.
Veus, en directe m'ho demanen aquí.
No, però jo dic vermutillo, el vermutillo per a mi és allò que es fa abans de dinar, no té per què ser el vermut. El vermut, clar. Tu pots fer una Coca-Cola, pots fer un...
Clar, que vosaltres no us conviden als esmorzes.
Vermut és una beguda, vermut. L'altre és una perversió de la paraula.
Pues no sé com se diu.
Els esmorzes que estan fent ara per la premsa, totes les institucions i tal...
A la Diputació sí que ens conviden, a l'oposició també.
Allí sí que us conviden, sí. Vale.
Portem molt bé l'oposició de Diputació i ens conviden. Demà el tinc.
Els mitjans, escolta, jo... És que no vaig a cap, pràcticament, perquè és que no dono abast. Avui he anat a veure el José Crespín,
el subdelegat del govern, i la setmana passada vaig estar a la seu del Partit Popular perquè va ser el primer i encara tenia l'agenda disponible, però és que ho sento, no dono l'abast a la resta d'històries.
Bueno, també et vam convidar a la COPE.
Sí, ho sé, però és que no...
La Inés, no donem l'abast. Nosaltres era una copa de vi.
Bueno.
Veus? També, alternativa.
Per cert, Maria Borrell, vas estar ben acompanyada diumenge.
Sí, molt ben acompanyada, sí. Molt bé, molt bé. I a més amb moltíssima gent, tu, més de 200 persones de Lleida, ciutadans, del carrer. Uh-huh. I bueno, fabulós, sí.
Bueno, com sempre, les tertúlies aquí és això, obrim el micròfon i lo que surja, però lo que ha surgido és que la Carme Valls m'explicava ara una situació que segurament li ha pogut passar a qualsevol altra persona, i és que ha anat a agafar l'autobús
a Prat de la Riba.
A Prat de la Riba, davant de l'Estonac. I com que estan fent obres, estava tota la zona amb obres i la parada ha desaparegut d'allí.
Sí. Bueno, jo més que res el que em queixava, perquè al final entenem que les obres s'han de fer, un cop s'ha pres la decisió, no? Després podem discutir si serien les nostres obres o no. Però o sigui, jo el que me queixo és la falta d'informació. Jo sóc usuària del bus. I, per tant, no hi ha dia que a la setmana no l'agafi 2-3 vegades, no? Llavors dius, en sèrio que durant una setmana abans no es podia haver ficat un cartell a la parada de l'autobús indicant que a partir del dimarts, dia 20 de desembre, aquesta parada d'autobús se traslladarà a on sigui, no? 10 metres més amunt, 10 metres més avall, 15, 30, 40, el que sigui, no? Curiosament, era les 8 i 20, hi havia pues, la gent de l'Estonac, també, i m'he trobat pares i mares i ens deien, és que nosaltres a l'Estonac van deixar un paper enganxat fa cosa d'un mes, més o menys, dient que es farien unes obres, diu, i no ens han tornat a dir res
bueno,
més.
Bueno, aquest paper també el tenim aquí a l'entrada del carrer Acadèmia. Però vaja, vull dir, no sabem res més de les obres tampoc. Però bueno, acaba d'explicar que l'autobús l'has perdut.
Bueno, clar, perquè jo no sabia, preguntava als treballadors, als operaris on parava l'autobús, diu creo, diu, he començat a baixar cap a baix, tal, dic a veure si para aquí. Llavors he vist que parava en un altre lloc, he anat corrents, però ja quan he arribat a l'autobús ja havia marxat, no? Però, i dius, si me passa a mi, que sóc regidora, etc., imagineu-vos, a la gent del... A més, la gent normalment que en fa ús de l'autobús, doncs, pues jo que l'agafo, normalment és gent gran, tal, etc. Jo crec que informar, voleu dir, que costa
tant. Aquí el tema és que les obres, com bé dius, podem estar d'acord o no, però si s'han aprovat, se tiraran endavant i s'han de fer.
Exacte.
Però potser, no sé, una mica més d'empatia cap a l'usuari, no?
Però clar, és que, a més, l'altre dia, no sé on se parlava també d'això, totes aquestes empreses del tema de carga i descarga, doncs, els empresaris, els... De dir, les obres s'han de fer, ja hi som amb això, però en sèrio no podem avisar amb antelació perquè l'empresari pugui, que ha de fer el seu negoci també, pugui preveure que, dius, pues si avui començaven les obres, doncs a lo millor ahir podia haver descarregat el camión. No sé, o tota aquesta gent que es dedica al transport de mercaderies i que han de fer ús de la carga i descarga. Jo allí no he vist cap zona de carga i descarga prevista per tota aquesta gent. I llavors, al final és lo de sempre, és la desinformació, que sembla que les coses se fan a correcuita. Uh-huh. Jo, no sé, no
acabo d'entendre. Sergi Talamonte i Maria Borrell.
Bueno, el tema és bàsicament és qui informa. Qui ha d'informar d'aquestes obres? La presidència, la regidoria d'urbanisme...
Algú?
Ha d'informar el senyor Castro, que pot ser el que porta el tema del negociat d'autobusos, la mateixa companyia, que la companyia no ho farà, la companyia li paguen per fer quilòmetres i no per donar bon servei.
Un missatge, demanant-me excuses.
Sí, però la companyia li paguen per fer quilòmetres, no per fer bon servei, ni per arribar a temps, ni per a que l'autobús no doni volta, ni per... No. La companyia, el contracte, el van fer perquè es guanyés fent fer quilòmetres, punto. Llavors, a partir d'aquí, si hi ha una regidoria que és encarregada de les obres o un negociat que porta el tema d'autobusos, que potser hauria de donar una millor informació, és evident. I totes les obres que s'han fet, per exemple, quan es va desmuntar el carril bici de Rambla de Boi, durant més de 15 dies no va haver forma d'anar amb mobilitat personal per allí, perquè o estaves al mig de la calçada de Rambla d'Aragó, que te jugues la vida, o havies d'invair la calçada, cosa que no es pot, perquè està prohibit d'ordenança. Llavors, desapareix infraestructura sense previ avís, Jo crec que és greu que no es doni aquesta informació al veïnat, és greu que no s'informi correctament de les obres que s'han de fer, que les trobo molt bé, la modificació de la vorera de Prat de la Riba i la introducció de carril bici als dos sentits de la marxa em semblen perfectes. Tenim un conflicte amb si Pi Maragall hauria de ser també peatonal i haurien d'aixecar el traspàs de Pi Maragall.
Bueno, també sobre això el govern ha anat canviant d'opinió. Sí. Sí. Bueno, ha anat, que pensi hi era o no hi era.
Sí, la darrera és que no hi és, que no, no serà peatonal.
No.
Pi Maragall serà peatonal. La pregunta és quan.
Vale, la pregunta és quan. Dic ara, en aquestes hores.
Pi Maragall serà peatonal, ja s'ho podeu...
I per què serà peatonal?
Perquè és lo normal, perquè és un eix de vianants...
Lo normal, alcalde, el senyor Talamonte.
És un eix de vianants normal, que en un món normal, on aniran avançant les mobilitats pacificades, acabarà a la plaça del Treball, perquè és lo normal continuar amb un eix vianal com pot ser tot el carrer Major, un carrer Carme i el Primar Gall i plaça del Treball. Això és lo normal en un món normal. Altra cosa és que hi hagi gent que es vulgui oposar i que vulgui posar pals a les rodes al signe dels temps.
I la gent que s'oposa no són normals.
Un moment, Xavi, li donem la paraula a la Maria Borrell, que m'ha demanat, i Xavi Palau.
Sí, bueno, és que ara el que ha dit el Sergi també, que normal, serà normal les imposicions de les esquerres a les que s'estem acostumant ja dia sí dia també a la ciutat de Lleida. I, per suposat, extrapolable a qualsevol altre lloc. Però, dit això, la Carme ha destacat un tema i té tota la raó del món. És que ja no és només, o sigui, no hi ha una aplicació, bueno, i per suposat a les xarxes socials l'Ajuntament informa, com a mínim hauria d'informar d'aquestes qüestions.
La ràdio,
si no hi ha...
que utilitzi sí, la ràdio.
Els mitjans de comunicació, que ens deixem a paeria pels mitjans de comunicació, jo no dic dels mitjans de comunicació, dic, escolta, s'estan fent tots aquests esmorzes informatius i s'està invertint molts diners, lògicament, per totes les informacions, doncs això també s'hauria d'informar. A més, el que deia ella, no? Que hi hagués almenys una senyalització de que s'ha canviat i la parada de l'autobús la farà, no sé, dos parades més amunt o dos parades més avall, però és lo lògic, perquè és que puntualment hi ha usuaris que potser sí que utilitzen cada dia la mateixa línia i les mateixes parades, però hi ha persones que no, i per tant el que no pots estar d'aquesta manera. A part d'això, jo la Rambla d'Aragó, que també ha sortit ara aquí de la taula, el tema de la Rambla d'Aragó, ja no és que no hi ha ni un lloc habilitat per poder carregar i descarregar. Jo no dic que tingui un negoci, que tingui una botiga de mobles, que l'altre dia vaig veure una persona carregada amb un matalàs per una botiga de mobles que tenim aquí a la Rambla d'Aragó, traspassant tot el carrer, ¿vale? Però és que no només això, sinó que és que... O sigui, jo no sé si ho heu vist, Rambla d'Aragó, els semàfors mateix estan col·locats on estaven col·locats fins ara, per tant, tu quan baixes o puges per Rambla d'Aragó, jo me les veig i me les desitjo per veure en quin color està el semàfor. I ja no diem si hi ha una miqueteta de boira, i encara que sigui de dia. És que no es veu perquè estan superallunyats del carril. Per tant, o sigui, no s'ha traspassat els semàfors a on havien d'estar i tens tota la Rambla d'Aragó de baixada, des de Prat de la Riba, des de la plaça de Ricard Vinyes fins al baixador d'autobusos, sí. Que està completament... O sigui, que no hi ha ja no és només per parar, és que... No es pot fer cap càrrega i descàrrega, no pots veure ni tan sols els semàfors, se munten uns absolutos líos quan se surt del col·legi, que estan en les zones dels hospitals, i ja no diem després, ara tornem a parlar, situem-nos una altra vegada a Prat de la Riba, on deia ella l'Estonac. I us dic una cosa, ahir a la tarda, a l'hora del col·legi de recollida dels nens, tot el carril autobús estava ple de vehicles.
Ara ja no ho estarà.
Vale?
No hi ha carril.
Amb els llums intermitents, perquè no estaven carregant una canalla. Jo, de veritat, o sigui, si no instal·lem alternatives perquè la gent pugui... Doncs això, no? És igual un comerç, una persona que porta el nen al col·legi, ara vendrà el Sergi dient que el porti caminant, però hi ha determinades circumstàncies, hi ha nens que baixen amb unes crosses perquè s'han fet mal, per exemple, amb una cama. No sé, hi ha moltes circumstàncies.
El PSC ja va fer notar que a Rambla d'Aragó no hi ha cap lloc per aparcar, exceptuant dos, que són els de la Generalitat, que aquests estan allí. Xavi Palau.
A veure, jo vull dir diverses coses. Primer, jo no discutiré sobre les molèsties de les obres, perquè al final tota obra comporta molèsties.
No, les obres són molèsties.
I tots sabem que al final, quan s'acaben les obres, molta gent que es queixava de les obres després se n'oblida de les queixes o de les molèsties que li han preocupat en funció del resultat de les obres. És així?
Sí, és així.
Per tant, no hi ha més. Ara, per mi l'objecte de debat és l'oportunitat i la utilitat de les obres. Què vull dir? Vull dir que no sé fins en quin punt és imprescindible gastar o invertir diners en l'ampliació de Rambla Ferran, Prat de la Riba o Rovira Roure, ja no parlo de carril bici, sinó parlo d'ampliació de voreres que segurament queden prou amples, quan tots a Lleida és que la trepitgem, sabem de la necessitat de millores de molts carrers secundaris als barris, que possiblement també requeririen de millores de voreres, de millores d'asfaltat, i per tant, en aquest sentit, la utilitat de si els diners que s'inverteixen en aquestes tres vies principals de la ciutat no es podrien invertir en carrers secundaris que requereixen de moltes altres millores. Això per una banda. Per altra banda, en quant al punt de vista de que el Sergi diu del que és normal i el que és normal, clar, per normalitat també podríem debatre que ara que s'està corregint o invertint a un tram del carrer Calde Costa, si aquest tram també hagués pogut ser peatonal. Per exemple. I possiblement, si preguntem als veïns del carrer Calde Costa del tram que estan arreglant, segurament, per com hem parlat, molts d'ells sí que trobarien bé que fos peatonal. I s'hagués pogut demanar aquí que ho fos. I no aquesta ampliació de vorera que s'està fent, que podran continuar circulant els vehicles. En canvi, si anem a la zona de Pi Maragall, agradarà o no agradarà, però tu saps, Sergi, que hi ha oposició. Cosa que, per exemple, a altres zones, com el Calde Costa, no hi és. Llavors, el debat, moltes vegades, no és qüestió de normal o normal, sinó de la utilitat o de l'oportunitat del moment. Evidentment que la societat no sabem cap on evolucionarà, però crec que hem de ser una mica acordes en que qualificar de normal o no normal en funció dels interessos o dels nostres objectius, crec que això està una mica per sobre de lo que ens correspon.
Sergi.
Bueno, a part de que quan es fan obres d'adequació d'infraestructures s'hauria de mirar, s'hauria d'aprofitar i no obrir el carrer diverses vegades i mirar quina és la secció del carrer i veure tot això, l'urbanisme sobretot és previsió i sobretot és planejament. I a mi me sobta algunes declaracions ara que tothom diu que si les voreres, a veure, quan nosaltres vam presentar esmenes al POM que es va tramitar el 18, on novament no s'introduïa cap obligació en les seccions dels carrers i en l'amplada de les voreres als constructors, que al cap i a la fi són els que fan els carrers, no els l'Ajuntament. L'Ajuntament fa reparacions i obres de millora, però els carrers els urbanitzen els constructors. I al planejament general no hi havia cap previsió de quines amplades mínimes havien d'haver de vorera. Ara mateix, per exemple, s'està construint edificis a la zona de Pardinyes, a Prat de la Riba, al final de tot, on hi ha voreres que tenen menys d'un metre d'amplada, incomplint qualsevol normativa, perquè el planejament general no ho ha obligat. I això, aquestes esmenes que nosaltres vam presentar al planejament quan es va aprovar inicialment el 18, el PP hi va votar en contra.
Quina casualitat
que recordo,
quina casualitat que el 18 no, dels 4 que estem aquí, 3 no hi érem.
Me'n recordo perfectament que PP va votar en contra, com va votar en contra de totes les esmenes que va presentar.
Perquè es va aprovar aquell POU, aquell Parà General.
Es va aprovar inicialment amb els vots del PP.
Inicialment ja està,
amb els vots
però no es va acabar aprovant. No facis trampes al solitari.
Home, inicialment no es va aprovar perquè hi ha hagut un canvi de govern.
Però no es va aprovar.
Però les voluntats polítiques i l'aprovació inicial, jo no interrompo ningú, l'aprovació inicial del POU es va aprovar. I es va aprovar amb els vots del PSC, el Partit Popular i Ciutadans. I el POM deia el que deia. A part de moltes coses, podíem estar parlant programes i programes i programes, perquè era molt complexa la tramitació que es va i les dificultats que generava el propi POM. Més enllà d'això, és veritat, jo, evidentment, defenso que els carrers siguin peatonals i el Calde Costa podria continuar a ser peatonal perquè ja és una zona que és peatonal, doncs continua amb lo peatonal fins al final de tot. Perquè no, els eixos de vianants han de travessar la ciutat. Hi han d'haver xarxes de vianants que travessin la ciutat, perquè si no, no estem ajudant a la gent a anar caminant. I el problema són els cotxes. I quan vas en cotxe, Maria, el problema és que vas en cotxe. I tu hauries de tenir facilitat per no haver d'anar en cotxe. Transport públic, caminar, etcètera, etcètera. I això és el que s'ha de construir amb aquesta ciutat que falta.
Quan parlaves del carrer Pi Margall peatonal, referies ja a tot fins a...
Fins a la plaça del treball. Jo estic convençut que acabarà sent peatonal fins a la plaça del treball.
Carme Valls, que ha demanat paraula, i Xavi, sí, que per contestar, i la Maria.
Bueno, jo
una coseta que us tiro damunt de la taula. I quan els cotxes siguin la majoria elèctrics, que no fan soroll ni contaminen...
El problema segueix sent l'ocupació d'espai públic. El cotxe és un transport privat. No contaminarà molt millor, perfecte, però segueix ocupant espai públic que és de tots.
Vale.
Bueno, jo, en qualsevol cas, Ricard, una cosa que ja has dit, que és el tema del pàrquing de la Generalitat de Catalunya a la Rambla d'Aragó, i una altra cosa, el que deia el Xavi, o sigui, jo no parlo si les obres s'han de fer o no, perquè obres se n'han de fer, evidentment, sinó per què no som capaços, l'Ajuntament no és capaç d'avisar per minimitzar el màxim possible les molèsties que causen aquestes obres. És tan fàcil com informar als veïns, a les veïnes, que, no sé, tot el dia
diem, no? El que deia ara, tenim la ràdio al nostre abast, tenim els consells de zona, tenim les associacions de veïns, tenim cartells, tenim botigues, se pot avisar als veïns, tenim fins i tot
la revista,
parada de l'autobús, fins i tot la revista. Podem utilitzar 1.000 mitjans per saber què és el que passa i què és el que podem fer. És increïble que es facin aquestes obres i no s'hagin ficat en coneixement amb la Federació de Comerç, no s'hagin ficat en coneixement a les associacions de veïns, no s'hagin ficat en coneixement als consells de barri, etc., als col·legis, no s'hagin... Per a mi, això és el que me crida l'atenció. Una altra cosa és que jo l'obra de la Rambla d'Aragó jo no l'hagués fet, perquè al centre, a lo que serien universitat i tal, allí tenim carrers que tu, quan entres cap a dintre, a dures penes pots caminar per la vorera. Nos n'anem a Alfred Perenya, que fa 4 dies el senyor Toni Postius a la festa major del Clot va dir que s'ampliaria la vorera i ara, de repente, es veu que ja no. Jo crec que, evidentment, hem d'avançar cap al tema de la sostenibilitat, hem d'avançar cap al tema d'aquestes ciutats 15. Lleida, tenim la gran sort de que amb la seva majoria és ciutat 15, per tant, ens hauríem de començar a acostumar. No tothom, però això deixa els vehicles.
Pregunta ràpida. La obra de Rambla d'Aragó... Carme, tu no la faries.
Jo no.
Creus que no és necessària?
No.
Sergi,
jo
tal com estava Rambla d'Aragó i com quedarà, eh?
Jo l'obra de Rambla d'Aragó l'hagués fet, hagués sigut més agosarat.
O sigui, creus que necessitava una acció?
Dos carrils de baixada de Rambla d'Aragó, amb la quantitat d'accidents que hi ha hagut en la baixada de Rambla d'Aragó, penso que aquí hi va haver un error de disseny. Si havien d'haver dos carrils, havien de ser de pujada, no de baixada. Perquè precisament el que s'ha de fer és evitar que els cotxes corrin. I els cotxes cap avall corren.
Però tu no calia fer una obra, perquè tu podies ficar un carril de carril bici, no calia ficar el carril bici damunt de la vorera.
El carril bici,
però l'ampliació de vorera i l'ampliació d'arbrat, jo la trobo correcta.
No, que jo volia saber. Sí, sí. Maria Borrell, tu la faries?
És que...
O sigui, l'haguessis fet, aquesta obra...
El que s'hagués tingut de fer és una planificació de tota la ciutat en conjunt. Sí, només però... partint de la base d'un carrer o com un eix, que és el que passa pel centre de la ciutat, que és justament la Rambla d'Aragó.
Però és que la Rambla d'Aragó és molt flagrant, perquè a priori les voreres ja eren prou amples.
Clar, és molt ample. No, és
el carrer bici era nou.
Jo crec que hi ha moltes altres necessitats amb els carrers de Lleida.
Més endavant potser sí, jo com a prioritària, com a obra
prioritària... Com a prioritària, jo tampoc, no, tampoc.
Jo faig el centre històric, faig el centre històric.
Hi ha moltes necessitats, és que tenim...
No, només per saber, eh?
Ara t'entenc, si hagués pogut prioritzar, hagués prioritzat Rambla de Ferran, abans que Rambla d'Aragó. Però Rambla d'Aragó se podia modificar...
Xavi Palau ja ha dit que tampoc entenc aquesta, concreta.
I per un element afegit, és que jo tampoc entenc la futura nova plaça que es vol fer al costat de la font.
La que hi havia fa 25 anys.
Anulen el carril de baixada per la dreta i ja està, simplement.
Aquesta plaça té lògica.
Però aquesta plaça 30 anys enrere ja hi era.
Jo no veig que tingui cap lògica, tenint en compte...
Bueno, uneixen la font amb la vorera del Col·legi Santana i de l'Albert, per entendre's, i llavors queda tota una zona allí.
Jo sí que entenc aquesta plaça.
Jo no l'entenc perquè ens queixem de la manca de manteniment de les places, i en lloc d'arreglar les que tenim, en creem de noves.
Bueno,
tenim la plaça del rectorat més amunt, tenim la de l'escorxador més
avall. Si una cosa es fa malament no és eliminar-la, no? Sinó mirar que el que es fa malament ho hem de fer bé.
I mirar que el que es fa es cuidi.
Bueno, claro.
De manera, veureu que sí, podeu parlar més tots. Maria Borrell, que t'he tallat.
Ah, no, bueno, és que hem començat a parlar d'altres coses. No, jo ja deia que no, jo no ho faria així, perquè hi ha moltes altres necessitats. És que hi ha, no només el propi centre, si diem el centre històric de la ciutat, que per suposat, però és que hi ha molts barris, o sigui, és que parlem de voreres, però quantes vegades hem reclamat la vorera d'Hostal de la Bordeta, que no n'hi ha ni tan sols vorera, que la gent s'ha d'embrutar els peus per arribar a casa seva el dia que plou.
I
el dia
Cars catalanes.
També, cars catalanes, tantíssims, vale? I no només això, les altres voreres, Pardinyes Baixes. Heu anat a trepitjar Pardinyes Baixes? És que ni tan sols n'hi ha accés per les persones, que hi ha molta gent a Pardinyes Gran.
Estretes,
i ni tan sols tenen baixador i la gent entrepuse, perquè no hi ha un manteniment tampoc dels carrers, per tant ara parlem d'aquests grans projectes, que a més això està fet amb fons europeus, aquest gran projecte a la Rambla
fons europeus, però l'Ajuntament en totes les obres,
home, clar,
amb aquestes 7 fica 1.500.000 euros,
exacte, 1.500.000 euros. Llavors aquesta és la necessitat a la Rambla d'Aragó, precisament, que hi havia l'arbrat, hi havia les voreres àmplies. Bueno, si vols treure zona d'aparcament, això és una altra qüestió, ja veurem després com s'ho fa la EMAU per recuperar tota la zona blava que s'ha retirat per aquests 5... O sigui, clar, aquests que eren 1.500.000 euros, no?, que es preveu recaptar amb zona blava, mig milió d'euros que es preveu recaptar, de més, amb zona blava, quan s'estan eliminant totes, a mi que m'ho expliquin.
Sergi, breu, eh?
Està molt bé de parlar de les voreres de la ciutat, sóc el primer que me queixo de les voreres, però també tenia en compte que els fons Next Generation es feia a concurs i els projectes anaven a concurs, i ficar com a projecte Next Generation ampliar voreres d'un carrer, no crec que hagués guanyat el concurs. concurs. Vull dir que també s'ha de tenir
pues de d'on surten aquestes fonts. General, dir,
si l'Ajuntament tingués capacitat d'inversió, i jo crec que una cosa prioritària seria millorar l'espai públic, correcte, però aquestes obres se financen d'una altra manera.
Carme. Sí,
no, no, jo volia,
s'ha de tenir en compte.
Carme, volia comentar que el tema dels Next Generations s'havia arribat a un acord que era que es parlarien, es farien... per prendre la decisió de quin s'havien de fer i quin no, i finalment tot això ha set, diguem, a carpetazo, no? Vull dir, s'han presentat els que el govern ha volgut sense fer cap tipus de consulta a la resta de grups.
Xavi, això també
és cert. Al final és el que estem debatent, és el que deia al principi, el principi d'utilitat de les obres, si es podia fer o hi havia una alternativa. Segurament que l'alternativa hi era, com ho vas dir, perquè s'hagués pogut consultar i s'hagués pogut fer projectes més ambiciosos, segurament projectes de barri, i al final acabarem convertint infraestructures i obres, com ja en tenim, com altres exemples, com el seu dia es feien obres amb el Plan Zapatero, que al final han acabat sent inútils, i aquí acabarà passant
inútils,
igual.
Inútils, no.
Sí, perquè hi ha hagut obres que es van començar que no s'han acabat, i d'altres que es van acabar, com el del pavelló del CK, que tenen goteres. Vull dir, és el que dèiem abans, les obres tenen que tenir una finalitat, que és el manteniment, per això jo em queixo d'aquesta futura plaça, que jo veig que és possible, que sí, que d'entrada estarà feta, però després l'Ajuntament tenim els recursos suficients per mantenir la via pública.
Maria Borrell.
Tot, sí, no. Jo és que quan parlem moltes vegades ens oblim la boca de parlar de ciutats més amables i ampliar voreres directament i només formigó, quan jo parlo de formigó, és posar tot de formigó, això no és fer les ciutats més amables, perquè l'arquitectura, en aquest cas d'una ciutat, ha de preveure les persones que viuen en aquesta ciutat. Els nens petits, les cadires de rodes, la gent gran, tot això es té en compte. Jo no veig que s'avanci en aquesta ciutat en aquest sentit, perquè, a veure, posar plaça Alquitranades com la plaça Barcelona, que és tot allò ple de formigó, que és com se feia abans, no? Jo parlo també de les èpoques socialistes abans, venga, o el tema de la Llotja, i ja està.
Aquesta és potser és franquista, la de la plaça Barcelona.
Exacte, potser franquista, però no, realment, és veritat, o sigui, aquella... I aneu a la plaça Barcelona, perquè veureu...
Segurament això no es faria així, ara.
Penseu, si heu anat, aneu-hi, perquè estan totes les rajoles aixecades, tot de pedres...
Sí, sí, ja anem sovint, ja anem sovint.
Bueno, doncs perquè és un perill, fins i tot perquè la gent...
I què en penseu dels projectes que hi haurà de naturalització de Dr. Fleming?
Quins projectes de naturalització?
Arrencar tot el pàrquing i ficar-hi arbres.
Aquest...
Ho trobo molt bonic.
Vale, d'això en parlem la setmana vinent, perquè ja estem a les dues. Escolteu, que sense voler, Nadal és aquest diumenge.
Sí.
Amb el qual...
Que hem de cantar una Nadal, eh?
No, cantar no. Cantar no, però sí que us desitjo que tingueu, escolta, bon retrobament, bones festes i bon Nadal. La setmana vinent ens tornem a escoltar. Això sí, i llavors ja parlarem del 2023, però bon Nadal sí que tingueu.
Bon Nadal per tothom.
Molt bon Nadal.
Bon Nadal.
Bones festes.
Sí.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts. Demà hi tornem, a la meitat de la setmana ja, a les 12:20, aquí, a COPE Lleida.